A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.
Fa 4 anys que ens despertàvem amb el cor colpit. La guerra tornava a Europa amb la invasió de Rússia a Ucraïna. Alguns es mostraven incrèduls, altres sentien por i milers de ciutadans ucranians decidien unir forces amb el seu exèrcit per defensar el seu país. Tot i tenir una població molt més petita que la russa, van plantar cara en el colonialisme de Putin. 4 anys després no es visualitza un final, tot i les negociacions de pau que no arriben enlloc. I mentrestant tenim un conflicte enquistat. Ucraïna només resisteix i no pot guanyar la guerra. Rússia, però, avança, però limitadament, sense una clara victòria i amb un alt cost de vides. De fet, en els últims 2 anys no han aconseguit conquistar cap objectiu important. Milers de víctimes civils, l'arribada de Trump al poder, l'esgotament de les tropes, desconfiança en els intents de pau i una població que comença avui el 5è any de conflicte i que està disposada, segons les enquestes del país, a seguir resistint i suportant la guerra el temps que faci falta. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetre Ràdio. Avui és dimarts, és 24 de febrer de 2026.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle, ara.
De bar en bar, de bar en bar, de salsa, sabor de mar. De bar en bar, de bar en bar, de salsa, sabor de mar. De bar en bar.
Avui és el Dia Mundial de l'Esterilització Animal i és el Dia Mundial dels Barman. Ai, que posa aquí el gel. Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia. Tu ets de còctels o no?
Bon dia. No sóc gaire sofisticat.
No en tens un de preferit?
Còctel de gambes.
Ah, còctel de gambes, però això seria un altre tipus de còctel.
Per exemple.
No, home, jo et dic de còctel, bé, bueno, va, acceptem.
Un vermut a temps se'm soluciona
gambes,
la vida.
Com animal de companyia, va.
L'alternativa de Manresa, si són falles la que la reo, bé moros i cristians, si és festa del Cava Prades o amb el xugal al sal.
Resulta que hi ha un poc de polèmica en el Dia Mundial del Barman, perquè hi ha dues possibles dates per aquesta celebració i no se sap ben bé quina és la bona o la vertadera. Hi ha dos corrents. Els que creuen que és el dia 6 de febrer o els que diuen que és avui, dia 24 de febrer. En el que sí coincideix tothom és en relacionar l'origen del dia amb l'homenatge a Sant Amat i qui va ser aquest sant. Un bisbe franc del segle VII que és considerat el patró dels productors de vi, treballadors de tavernes i, per extensió, dels bartenders. La seva influència en la propagació del cristianisme a través de la producció de begudes fermentades li va atorgar un lloc especial en la història de la hostaleria i el seu sant se celebra el 6 de febrer. Per això diuen alguns que el dia és el 6 de febrer. Inaxel Camarasa, que té còctel preferit, o no?
Sí.
Quin?
Què tal, com va?
Molt bé, i tu?
El Pisco Sour.
Pisco què?
Buah, a mi ara m'has deixat fatal,
Pisco, eh? Pisco Sour, aquest no el conec gens.
Pisco Sour? El Pisco és una beguda del...
Ai.
Del Perú.
Sí.
Brutal.
Brutal, sí.
I es fa el... un còctel, que no tinc ni idea com es fa, que porta ou.
Ah, mira, no el coneixia, aquest.
Oh, Pisco Sour? Un Pisco?
I és bo?
No, de veritat, no.
No l'he provat mai.
És
no,
l'únic que m'agrada. No.
L'únic que t'agrada.
L'únic que m'agrada.
És molt selectiu,
de còctels, de còctels. És que els altres em semblen gazpachos.
Mira, molt bé. Idò, fantàstic.
Sí, gazpachos, riu en Jordi. Gazpacho vull dir que li posen massa cosa. Jo vull que siguin...
Home, en aquest que t'agrada li posen ou.
Però és per complementar el pisco, que és el bo. Però l'altre que t'hi posen, 35.000 herbes, 2.000 plantes, 4 arbustos i una cuita patates a dintre, no m'agrada.
Idò. Avui homenatgem aquesta professió, dedicant el programa als qui estan fent feina darrere una barra i dominen l'art de la mixologia, que tampoc sabia jo que es deia així, Sartre,
de
saber de quines coses, eh? Creen còctels, experiències sensorials úniques. Sabeu que a Menorca hi ha en Mojito Man? El coneixeu o no?
No.
Tu tampoc coneixes en Mojito Man? És que no, tu tens boca, però tu et mous més per Ciutadella.
Jo conec el Pisco Man.
No, el Pisco Man aquest no. En Mojito Man és conegut a les platges del sud de Menorca en els estius. Té fama perquè és molt simpàtic, és Mojito Man, i es dedica a oferir mojitos de rom amb herba sana i lima als que estan en el seu iot prenent el sol i passant-te.
Ah, va amb la barca i se'ls
atraca. Sí, va amb sa barqueta, sí, sí, exacte, va amb sa barqueta i és molt simpàtic i t'ofereix un mojito.
Home,
i
clar.
Bé, està perfecte. El que passa genial. Que, clar, jo no en tinc de iot. Tu tens iot, Pere?
Està al taller.
Al taller. I tu?
No, però m'agrada el mojito, eh?
Sí, però ens falta un iot. En Jordi Fàbregas té un iot?
Entre copa i copa se acabó mi vida. Llorando borracha tu perfil.
Bueno, no tenim iot i no podem fer un mojito menorquí de figa de moro. Els heu provat mai o no?
No.
No.
No? Va, que farem un Bona Cuina. Està fet amb gin de Menorca. Començam.
Como cuesta lágrimas una traición.
Posam ses figues de moro dins d'aigua amb sucre, ho deixam reposar 2 dies, ho has de fer amb temps, val? 2 dies. Després posam ses figues de moro, se llimona dins un got de mojito amb xarop de figa de moro i ho escalfem. Després afegim fulles de menta, el gin i el licor de figa de moro, afegim el gel picat, removem per mesclar bé els ingredients, afegim sa soda i acabem d'omplir el got amb el gel picat i ja tens
un gazpacho.
Ha de ser bo, ha de ser
mojito. Mojito menorquí de figa de mora.
I falta la truita de patates.
És molt bo.
Una oliva?
No.
No.
Està vivent.
Que a ti te pague.
Va, pregunta, pregunta. Que tinc pregunta. Vinga, va. Si cada país fos un còctel, Cuba seria mojito, sí o no?
Sí.
Sí. Sí. Vale. Estats Units...
Bloody San Francisco.
Mary. Bloody Mary.
San Francisco.
San Francisco. Bueno, també, potser sí. Aquí en tindríem més d'un.
Bueno, Bloody Mary també mola.
També Bloody Mary. Mèxic seria...
Jalisco.
Margarita.
Tequila.
Jalisco estan distrets per aquelles zones aquests dies. El Margarita, França, el Kir Royal. I valtros que són mig italians.
Ah,
m'hauríeu de dir.
Un esprit.
Quin seria el còctel, sí, a Itàlia?
Pues un esprit, un Aperol Spritz.
Vale, però com es diu el nom del còctel que du Aperol Spritz?
Spritzània.
Spritzània, molt bé.
Spritzatella. Jo
el darrer cop que vaig ser a Itàlia tothom prenia Moscow Mule.
Tampoc.
Va ser el nord, no?
En Jordi
no,
sap
no,
però... quin és el...
Sí, era el nord, era el nord.
Era el nord, saps? Tampoc, ell diu que és de grapa.
De grapa.
Bueno,
Campari,
seria...
Campari,
seria...
Limoncello...
Negroni.
Em saben molt, eh?
Si tot és un tabú, no sé...
Negroni.
Ah, clar, Negroni.
Ah, clar, sí.
Què portes,
home? No sé què porta, però és molt
porta
clàssic.
Porta l'Aperol Spritz. Porta
però no és Negroni.
Buscarem aquí. Això és de les figues de Mòria. Ara me posa els
Vinga,
ingredients
Google.
Aquí, però me'ls està posant en un idioma que ara no és fàcil i no el tenim, eh? 30 mil·lilitres de vermut vermell, ginebra i Campari. I gel, què et sembla?
Boníssim.
Beníssim.
Fort, eh?
Espanya, quin seria, si haguéssim de dir un còctel aquí a Espanya que ens identifiqués?
Un sol i sombra.
Sol i sombra, sangria. No?
Sangria.
Sangria?
Sí? Simón.
Sangria.
El limocho no compta com a còctel, eh?
Podria.
Sí, que
un rebujito,
sí, que
bueno,
compta,
bueno. Podria contar tot el que sigui mesclar coses, jo crec que podria entrar.
Tot suma.
Més o manco glamour, però serien mescles i experiments. Va, Pere, qui ens visita avui a l'estudi?
Rebrem a l'estudi Nadària Yegorova, ucraïnesa resident a Menorca, qui va donar suport a les persones que van fugir del seu país i d'una guerra que, com deies, Clara, compleix 4 anys. Conversarem amb l'actor Lluís Soler, que aquest dijous pujarà dalt l'escenari del Teatre d'Esborn de Ciutadella per interpretar el protagonista de La Tempestat, el darrer dels clàssics de William Shakespeare. I avui és dimarts i, per tant, saludarem el nostre genealogista de capçalera, Antoni Tudorí, la seva secció, les cosetes d'en Tudorí.
Abans, però, d'entrar en matèria, anem a veure quines són les notícies d'aquesta jornada d'avui dimarts amb Nexcel. Per on passen, company?
Doncs passant un dia més per la limitació de l'entrada de vehicles a l'illa, perquè avui les empreses de lloguer de cotxes coneixen de primera mà quina és la proposta del Consell, una mesura que no ha quedat clar si s'acabarà aplicant o no aquest estiu mateix. La patronal dels rentacars es reuneix avui migdia amb el president Adolfo Vilafranca per tenir detalls de la proposta i saber com els afectarà. D'entrada, però, la la veuen amb bons ulls perquè limitarà els vehicles de les grans multinacionals. A hores d'ara es desconeix si hi haurà o no restriccions. Abans de l'estiu, això sí, s'instal·laran càmeres de videovigilància al Port de Mou, també al de Ciutadella, per monitorar l'arribada de vehicles, mentre s'elabora el reglament que ha de regular aquestes restriccions, que no estaran enllestits fins a l'octubre. Avui, el debat sobre si s'aplicaran ja aquestes limitacions o no ha arribat fins al Parlament. El socialista Marc Pons ha criticat la manca de seguretat jurídica de voler restringir, sense saber com fer-ho, mentre el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, lamenta les presses de l'oposició.
El Consell de Menorca no té cap reglament, no té aprovat una xifra a partir de la qual tingui l'obligació d'actuar i tampoc hi ha legislació perquè les navilieres tinguin l'obligació de complir aquells requisits que se'ls hi posa, i això és competència seva. Bé, idò, sense tenir res de tot això, l'estratègia del Consell és que si veuen que hi ha molts de cotxos, cridaran a les navilieres per veure què és que feien.
Dando lecciones y metiendo prisa para hacer todo aquello que ustedes no fueron capaces de hacer o ni siquiera plantear. Tal y como se ha expuesto por el Consell, llevan a cabo una regulación progresiva, rigurosa y con esa seguridad jurídica que he apuntado antes, algo perfectamente razonable.
L'estudi de càrrega reconeix un sostre de 120.000 vehicles per aquí a Menorca. Més qüestions. Les entitats ecologistes insisteixen en la necessitat de desviar un tram del camí de cavalls al seu pas per Adà. Recorden que és un espai amb un gran valor paisatgístic i ambiental i que compta amb un elevat grau de protecció. El trànsit habitual de persones, sostenen, genera un conflicte amb les espècies que hi habiten o que empren les aigües somes en la seva migració. Els ecologistes mantenen que l'elevada freqüentació de persones resulta incompatible amb la correcta conservació d'aquest espai i això s'ha documentat en diversos treballs d'investigació. Per això fa 5 anys, ja el 2021, van proposar dues alternatives per desviar el camí i avui denuncien que fins a data d'avui el Consell no ha fet res al respecte. I acabem a l'O, on s'ha ampliat la capacitat dels terrenys utilitzats com a aparcament. El centre de salut es Banyer, la propietat ha permès una actuació per adequar el solar mentre no hi construeix. Amb aquestes obres s'ha aconseguit duplicar les places d'estacionament en una zona amb molta demanda, tant de veïns com de visitants. El Bala de l'O és José Luis Benejar.
Les obres han consistit en l'anivellació i condicionament del sol, la millora de l'accessibilitat, així com l'optimització de l'espai per tal de garantir una circulació més segura i eficient en l'interior del recinte. Estem davant d'un augment de la capacitat que suposa una molt bona notícia tant per als veïns com per als visitants, especialment en hores punta i durant els caps de setmana.
La millora beneficia directament als comerços de la zona i també als residents dels carrers adjacents.
Aquesta serà l'actualitat. Aquesta hora del dia és, si serà ampliada a les 2:30 amb Nexel, que se'n va corrent perquè tens pressa, no per prendre un vermut, eh?
No, encara. Corre, esperarem una estona.
Tens telèfon, que potser és una primícia, eh?
Que vagi bé.
Adéu. Pots fer un directe, si vols, eh? Sí, sí, no, home, no, ves.
Ojalá.
Bueno, Pere, sempre no s'alumbra entre la niebla, aquesta hora del dia, o no?
Avui més que mai, avui perquè aquest matí mai. No s'hi veia, eh?
Ah,
avui
sí?
Matí hi havia una boira, unes
llumes...
Mira,
jo no l'he patida.
Ah, això és perquè no t'has alçat prest.
M'he alçat prest, però des del centre de Mou aquí no l'he vist.
No, bé. En tot cas, ara al migdia ha quedat un cel ben clar, solellat i brillant, amb algun núvol, però de poca importància. Pel que fa a les temperatures mínimes nocturnes, baixes, de només 4 graus, i màximes molt suaus, de 17. Vent de migjorn i llebeig que ho farà amb poca força.
No quiero pensar en lo que me espera.
Les 12:17 minuts, pausa i seguim.
Oh!
El Dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Dental, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, Amb Olivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu. Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Corets.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
El dia Menorca.
Han passat 4 anys des que Vladimir Putin va envair Ucraïna el 24 de febrer del 2022 i sota la mirada incrèdula de molts que veien impossible una guerra a Europa al segle XXI. El que semblava un conflicte de dies s'ha convertit en una guerra que fa massa temps que dura i amb poques esperances de veure un final. Al contrari, 4 anys després la guerra sembla enquistada i no s'intueix ni s'albira un final. Cap de les dues parts està disposada a cedir, ni Zelensky està disposat a claudicar davant les imposicions de Donald Trump.
Ens acompanyen els estudis d'IB3 Ràdio una ucraïnesa resident a Menorca des de fa anys, qui va estar donant suport de manera molt activa a les persones que fa 4 anys fugien del seu país i de la guerra. Daria Yegorova, com estàs? Molt bon dia, benvinguda, com vas?
Buenos días, muchas gracias.
Una vez más nos volvemos a encontrar aquí en la radio para seguir hablando del mismo conflicto,
sí.
Y sin poder decir la palabra paz.
No, la verdad que ya me gustaría cambiar esta situación, como a todos.
4 años es demasiado, como, bueno, cualquier día ha sido demasiado desde el principio.
Sí, es que por un lado parece muy largo todo. Para todos nosotros vivimos esto como 2 segundos, porque, no sé, es una sensación bastante, bastante complicada. Y también hasta ahora me parece mentira que en siglo XXI, en centro de Europa, tenemos esta situación. Tenemos la guerra contra un país libre, democrático, civilizado, y no es que es un genocidio y es una guerra contra civiles.
¿Cómo vive la gente 4 años después en Ucrania?
Mira, el último año yo creo que ha sido más complicado por 2 motivos. Por un lado, el tiempo, este invierno, no ayudó, que en Ucrania hace mucho frío este invierno, que llevamos semanas con 20 grados bajo cero, que no ayuda. Y por otro lado, lo que hace Rusia es destruir infraestructura que da electricidad y calefacción. Y por ejemplo, en Kiev la gente está sufriendo mucho porque normalmente tienen a lo mejor electricidad 2 o 3 horas al día. Y muchas veces no tienen calefacción y en casa tú vives con 10 grados. Y muchas veces no hay agua porque hay muchas averías con el frío que hace. Y por otro lado, tú tienes que seguir con tu vida normal. Pues por la noche a lo mejor no duermes porque hay ataques con misiles y con drones. No puedes dormir y por la mañana tienes que levantarte y ir a trabajar y seguir con la vida.
Una realidad cruda, muy, muy complicada, se vive de manera muy precaria. Como bien nos comentas, muchas casas sin calefacción con esta crueldad de invierno, 20 grados bajo cero sin calefacción es algo inimaginable. Solo lo podemos saber si lo hemos sufrido y si estamos, sobre todo los niños además también, ¿no? Pensando en familias, los colegios, algunos dan clases con refugios por si acaso y además de toda esta manera precaria, y de esta ansiedad, las alarmas antiaéreas, toques de queda en ciudades, los drones que en estos últimos 4 años se han convertido en auténticos protagonistas, la tecnología militar y tan dura.
Sí, es verdad. Pero también hay que tener en cuenta que la naturaleza humana se acostumbra a todo. Y cómo vivimos desde fuera y desde dentro, esta experiencia de los ucranianos es muy diferente. Y la gente que está viviendo ahí, que sigue viviendo ahí, que no ha salido, claro, es una elección cómo vives esta situación y qué haces. O te quedas en el país o te vas. Y la gente que decidió quedarse porque la vida de ellos está ahí, pues se acostumbran. Y cada mañana despiertan pensando, ¡qué bien! Estoy vivo, he despertado, tengo otro día y son cosas pequeñas que dan alegría. Hoy tengo luz 3 horas durante el día, qué bien. Y claro, todo es muy estresante, te cansa mucho, pero la gente se acostumbra y a lo mejor es más fuerte y más resistente con cada día porque ya es nueva realidad de tu vida. Es que la vida tuya ahora mismo es esta. Y tú tienes que vivir en esta situación. Pues no hay electricidad, pues encuentras cómo hacerlo. Pero así, así, la gente sigue con vida, la gente va a cenar, a comer en restaurantes, va al teatro, a cinema, pues cualquier cosa, porque la vida es ahora.
De hecho, muchas personas, y estuviste formando parte muy activa al principio cuando empezó la invasión de Rusia a Ucrania, de todas las mujeres con niños y personas que vinieron aquí a la isla Menorca, algunas se han quedado, pero muchas decidieron cuando vieron que eso no se acababa, sí. Que no era, iba más allá de unos días, que es lo que queríamos pensar al principio, muchas se fueron porque su vida está allí y ahí están ahora a pesar de todo.
Sí, 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 claro. Había mujeres que vinieron aquí con niños porque, como dices tú, la gente pensaba, vale, es algo rápido. No sabíamos qué iba a pasar, pero nadie pensaba que eso iba a durar 4 años. Y las mujeres que dejaron, por ejemplo, sus maridos ahí, sí que volvieron. Y trabajos, y casa. Es una elección complicada. Sí que aquí, yo creo que entre 20 y 30 personas que han quedado a vivir aquí, ya tienen vida aquí, los niños van a cole, tienen su trabajo, pero sí que muchas volvieron.
¿Y las que viven aquí siguen en contacto con sus familias? ¿Cómo claro. viven este conflicto? ¿Decidieron quedarse aquí con niños pequeños y algunas sí. también chicas jóvenes que han empezado también a tejer una profesión y un futuro aquí en la isla?
Sí, es que siempre, siempre estamos con este dolor en corazón. Porque Ucrania es nuestro país y nosotros somos parte de esto y cada mañana despertamos con corazón dolorido, pero la gente que decidió quedarse aquí, pues vive su vida aquí. Tiene familias ahí, padres, a lo mejor hermanos, pero tiene su vida aquí.
En este último año han habido muchísimas más víctimas civiles que se suman a sí. todas las que ya hay desde sí. ese 24 de febrero del 2022. En algunas ciudades a las 9 de la mañana suena un metrónomo, se para la actividad un minuto en recuerdo de las víctimas de esta guerra. ¿Es esta la nueva realidad del país con la que convive la gente?
Sí, más o menos. Pero como te he dicho, que la gente se acostumbra a todo. Y hay que seguir con vida porque si tú paras, ellos ganan.
Y aún así, las encuestas que se realizan en el país dicen que los ucranianos siguen dispuestos a resistir sí. y el tiempo que haga falta.
Sí, sí. Porque sabes cómo han pasado ya 4 años y Rusia hizo tanto daño que no podemos imaginar cuántas vidas hay destruidas, familias destruidas, la gente que tenía que abandonar su casa o víctimas. Es que más dolor hacen a ucranianos, más resisten. Porque si rendimos, ¿para qué sirve todo este sufrimiento de 4 años? Y es curioso que sí que hay encuestas que dicen que pues, los ucranianos, incluso sufriendo, no están dispuestos a rendirse. Que dicen, vale, pues es nuestra vida, pues hasta final.
¿Cómo ha cambiado desde la llegada de Trump a la Casa Blanca el conflicto? ¿Habéis notado que se hayan aumentado los ataques rusos desde que está Trump a la Casa Blanca? ¿Ha marcado este hecho el último año con estas promesas de paz que no llegan?
Mira, yo no soy política. Claro, yo escucho muchas cosas, pero yo entiendo que no hay diferencia. Porque Trump parece populista típica, que habla mucho y promete cosas, pero no pasa nada. Y también hay que entender que no se puede negociar con alguien que no quiere paz. Porque Putin empezando esto no quería paz, es obvio. Y negociar con él para paz es imposible, porque él no quiere. Podemos negociar hasta infinito, pero no sirve para nada.
¿Qué futuro le ves a todo esto?
Ya dejo de pensar.
Ya no lo piensas.
Ya no pienso porque cada vez que hay promesas o hay reuniones internacionales, tenemos fe y esperanza que algo va a cambiar. Pero después de 4 años, yo no veo final rápido, porque eso puede seguir así muchos años. Rusia insistiendo y Ucrania defendiéndose.
¿Tampoco tienes esperanza en ninguna negociación de paz?
No,
de las
no.
que está
yo
están intentando
yo
ahora,
personalmente pero... no veo, porque hasta ahora no hemos conseguido nada. Y claro, para que esto pase, todos los países tienen que estar juntos y más fuertes y dar respuesta más fuerte a Putin. Porque Putin está mirando lo que está pasando. Y cada vez que hay promesas, negociaciones, estamos muy preocupados y después no pasa nada, él tiene más fuerza. Porque él entiende que él tiene fuerza y los demás no. Y está cada vez más fuerte y más fuerte. Y claro, si entre todos no damos respuesta más fuerte, más decisa, no decimos hasta aquí, ya basta, eso va a seguir.
¿Y aquí ponemos en el sostén de la Unión Europea? ¿Cuál es tu opinión?
Que vivimos en el mundo democrático, que es nuestra ventaja, pero en este caso a lo mejor somos demasiado débiles, porque tenemos miedo.
¿Has podido viajar en estos años a tu tierra?
No fui. Yo sigo teniendo mi negocio ahí y tengo mi equipo trabajando, pero no fui porque es arriesgado. A mí me gusta mi vida. Y a mí me gusta también, tengo mucho cariño con mi negocio y con mi equipo trabajando, pero no lo veo necesario de momento. Y tengo miedo cómo voy a estar emocionalmente ahí. Porque el país ha cambiado, la gente ha cambiado y me da un poco de miedo cómo voy a reaccionar. También no estaba ahí cuando empezó la guerra, pues no he vivido esto y no sé cómo voy a estar. No quiero estar más traumatizada.
¿Y tus familiares, amigos? ¿Tienes contacto con ellos? ¿Pueden comunicarse contigo?
Sí, claro. Estamos en contacto todo el tiempo, sí. Pero la gente, como te he dicho, intenta seguir su vida.
Esta tarde os reunís a 6:30 en la Plaza Constitución para pedir paz y para recordar a todos los que ya no están.
Sí, vamos a hacer una quedada fácil y simple entre nosotros, solo estando ahí con un minuto de silencio y para recordar que Ucrania está con nosotros en nuestro corazón, no depende de dónde vivimos, y recordar a la gente que esto sigue.
Vosotros, y supongo que quien quiera, está abierto a toda la gente que quiera estar a 6:30 también dando su soporte y apoyando y pidiendo esta paz.
Vale, en teoría sí, pero no es una manifestación masiva, que en teoría somos pocos.
A las 6:30, ahí estaremos, sí. De corazón, de como sea, sí. Porque ahí está también que este conflicto que ya son demasiados años, que cualquier sí. día desde el 24 de febrero del 2022, cada día era un día innecesario sí. de tener que vivir todo este sufrimiento, que se acabe, que puedas volver al programa la próxima vez y podamos hablar de paz
de
con
paz.
Una sonrisa.
Sí. Sí.
Y
ojalá
sea así. Sí. Daría muchas gracias, un fuerte muchas abrazo gracias. A ti y a toda la gente que está ahí.
Muchas gracias.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és Dial. Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca.
Tots a 36 minuts, seguim en directe al Dia Menorca i Monanam en el Teatre d'Esborn de Ciutadella, que aquest dijous acull un clàssic dels clàssics.
Perquè no hi ha millor lloc on interpretar un text de Shakespeare que en un teatre amb més de 150 anys d'història. Aquesta setmana desembarca a Menorca i esperem que no hi hagi tempesta a l'equip artístic i tècnic de la tempestat.
Quina harmonia és aquesta? Escolta. Una música dolça i meravellosa.
Jo diria que es tracta d'una cosa divina. Al món no hi he vist mai res de tan noble.
La nostra petita vida s'acaba en un dormir.
No tinc cap esperança que sigui viu.
I aquest cap esperança? Quina esperança us dona? No esperar res aquí, allà. És una esperança per vos.
Tu vas donar-me cor per suportar qualsevol cosa que vingués.
La tempestat es va representar per primera vegada l'1 de novembre del 1611 a Londres i es tracta de l'última obra de William Shakespeare. El text és un viatge a través de les relacions familiars i la reconciliació. Tot passa després a una illa deserta, després d'una forta tempesta i un naufragi.
Entre l'elenc de la tempestat, l'actor protagonista és un dels actors més coneguts i respectats del teatre català, també de la televisió, va formar part de la història de les primeres telenovel·les de televisió de Catalunya, donant vida, per exemple, en Es Dolent, del cor de la ciutat. A la seva carrera professional, més d'una setantena d'obres l'avalen i aquest dijous el tindrem aquí a Menorca. Lluís Soler, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia. Es barreja molt. Tinc un senyor que parla de futbol aquí que només el sento en ell, Et sento més en ell que en tu.
Idò, ara mirarem, ara tot d'una està el nostre tècnic mirant-te, vam, que d'arreglar, no sabem pas quin és aquest senyor de futbol que se t'està colant, Lluís. Ja l'hem tret o no? Ara tenim en Jordi que toca botons.
Ana, tu ni et sento, Clara.
Ana, jo ni em sents.
La Clara.
Som la... som la Clara. Jo et sento perfectament.
El que sento és un senyor que parla de que l'han fotut fora del club o no sé què i està pensant en el siguiente partido.
I això, o sigui, això no hauria de ser del siguiente partido, perquè no sabem pas que estàs escoltant aquí la televisió d'IB3. Això sí que és un misteri. Lluís, ara no em sents? Sembla que no en senten, Lluís. Idò...
Et sento darrere d'un senyor que parla de futbol.
Mirarem a veure si podem solucionar-ho, això. Lluís, anem a veure si te podem penjar el telèfon i tornar a telefonar. Et sembla? Vam, si ho solucionem?
Molt bé,
sí?
Molt bé, molt bé.
Vinga, va, idò, pengem la telefonada. Ara te cridam, Lluís. Idò, pengem. I en Jordi Fàbregas està ara aquí en els botons, veient amb què passa, perquè se'ns deu haver colat aquí un jugador de futbol que no, ara mateix no toca parlar del Mallorca, toca parlar de teatre, que tenim moltes ganes de veure La Tempestat, aquest text d'en William Shakespeare, que arriba al Teatre d'Esborn de la mà d'aquest equip i d'aquest elenc tan talentós que portarà a un clàssic dels clàssics en el Teatre d'Esborn de Ciutadella. Estem mirant de comunicar-nos amb en Lluís Soler per problemes tècnics i a veure si ara podem aconseguir una millor comunicació amb en Lluís Soler, que ens expliqui si és la primera vegada que ve a Menorca, perquè no sé, jo no sé si ha estat en Lluís mai a Menorca.
No sé si ha estat mai en Lluís. El que sí que és la primera vegada és això de, com un convidat, sentir de fons un partit de futbol, que és un misteri que ara resoldrem de seguida. Nou actors, damunt de l'escenari del Teatre d'Esborn aquest dijous.
Idò,
Clara, sí.
Anem intentant comunicar-nos amb en Lluís Soler. El que sí que tenim per aquí és en Toni Tudurí. Escolta'm, què està passant avui, Toni? Que
Toni,
has tocat
botons. Sents un partit de futbol?
En Toni el tenim amb un retard espectacular, que si nosaltres ens està sentint, ell ens està tornant encara més tard. En Jordi ara el tenim un poc liat. No sé si podem, per exemple, escoltar un poc de música i posem un poc d'ordre, una cançoneta, la que tinguis més a mà, Jordi, una coseta així. Ara aquí, en Toni.
Digues!
Toni.
Va, tu qui ets? Digues tu, que ets en Toni.
No, que putes passa aquí.
No,
jo sento aquest que... del futbol.
Tu també el sents, el del futbol? Però escolta'm, això és un misteri. Hem de dir als nostres oients que estem en directe, tenim un problema amb els del futbol, no sabem massa bé què està passant i estem intentant solucionar-lo. Diu en Toni Tudurí que és un boicot.
Senyores i senyors, no poden faltar. Passin i sequin, serà espectacular. Preparin ses flors que m'han de tirar. Estic segur que demà me'n voldreu tornar a comprar. No haureu vist mai paraules com aquestes, que d'un ventall amb molt de gust te foten una empenta. S'espectacle de punt de començar. Prepareu-vos per lliçons i molt de xalalala. Les vinjolites estan amagades pel cel. Que el vinagre no és el mateix sense el fel. Apuntes cap aquí amb el teu dit de jutge per dir-me que som un vessut. Faci el que faci, me rebutges, ja te'l pots fotre pas. M'encanta el remei que no t'he demanat, ple d'arruai i poc encertat. No. Dius que ets un exemple a seguir, un imperatiu moral que mai no va al món. Dius que ets un nou per descobrir, però mai has sortit del teu front. En tu tot va millor, en tu tot va millor, en tu tot va millor.
Persona, para mí eso es lo más importante, más allá de ser buen entrenador. Sí me considero un hombre de club y cuando yo me involucro en un club, quiero lo mejor para el club. Entonces, las cosas que tengo que hablar las hablo.
Usa etiquetas, amb molta elegancia. No dius mai mentides, te dones importància perquè ho sàpia més, me crides. Si no ho recordeu, us ho tornarà a dir. Si no us ha
acrobàcies més grosses i sempre caic de peus. Estic fet per ser la joia dorada de tots els museus. En tu tot va millor, en tu tot va millor, en tu tot va millor, oh, oh, oh. En tu tot va millor, en tu tot va millor, en tu tot va millor, oh, oh, oh. Mires un dau i tothom uau, 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 amb tu tot va millor. Baix de fama, quin deliri, tires els trastos, mir, quit, mir, i ets el déu de bastos, ets el déu de
El Dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és Dial.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El Dia Menorca.
Gira nins-se al meu costat.
Vaig despertar una maldat viva dins del cor del
meu... Crec que els problemes tècnics els hem pogut solucionar. Lluís Soler, com estàs? Bon dia.
Diu molt bé, molt bé, molt bé.
Aquí, ara ja em sents només a jo?
Ara només et sento a jo.
A tu, oh, quina alegria.
Només et sento a tu.
Idò, encantada de conèixer-te, Lluís, i de saludar-te telefònicament, perquè encara ets a Barcelona.
Sí, no venim fins dijous.
Bé està. Escolta'm, i coneixes el Teatre d'Esborn?
Sí. El que ara fa temps que no hi vinc, però sí que el conec perquè ja fa anys que volto i va haver una època que havíem vingut una mica força.
Bueno, fa uns quants anys que voltes. Jo deia una setantena d'obres que t'avalen. M'he quedat curta o més o manco és això?
Sí, més o manco és això. Vull dir que són cap a 70, 80, una cosa així. Vull dir, no mirem prim.
Escolta'm, Lluís, en la teva carrera, amb tot el que has fet, 70, 80 obres, quan et proposen d'una vida un personatge de Shakespeare, què sents?
Home, sempre és un regal, un personatge de Shakespeare, i a més un protagonista, i que és el que porta una mica o que mou tots els fils de l'obra i tot, i que tractant-se segurament del que es considera que és l'última peça que va escriure en Shakespeare sol i tot, doncs és un regalet que has de mirar d'aprofitar-lo.
Clar, el teu personatge és un poquet el que sosté tot el text, tota l'obra. Com l'has fet per preparar? Com és el personatge per posar-s'hi com a actor dins de la seva pell?
Bé, no, és un personatge que té una mica un punt, un caire tranquil, no és un personatge en aquest sentit que físicament, per exemple, t'exigeixi molt, és un personatge més aviat tranquil, i que per atzars de la vida doncs, ha anat a espetegar a Monilla una mica més petita que Menorca, vull dir que no... que aquí, tot i que ens fa molta gràcia venir a Monilla a fer una obra que passa a Monilla, i a partir d'aquí, doncs, té un passat convuls, havia de ser duc de Milà, el seu germà l'havia traït, l'expulsen i se'n va espetegar aquí a Monilla amb la seva filla i tot, i dona la casualitat de que passen per allà, doncs, de viatge des de Tunis, doncs, tornant cap a Itàlia, passen els seus enemics, els que l'havien traït, i ell, amb l'ajuda d'un esperit que té a l'illa, doncs, aconsegueix fer-los naufragar a l'illa, i amb un intent de venjança, primer, però després que doncs, acaba perdonant-los i acaba, doncs, intentant que les coses es tornin a posar totes a lloc. Vull dir que en el fons és una obra plàcida. Està considerada una comèdia pels especialistes en Shakespeare, però no és una comèdia, sinó que és tot una trama de tensions per aconseguir poder, per ser el que mana, etcètera, etcètera, i que al final, doncs, en Pròsper intenta posar-ho tot a lloc.
Aquest viatge a través de les relacions familiars i la reconciliació en aquest espai, que és una illa deserta. Esperem que el vostre viatge cap aquí sigui un poc més tranquil, que arribeu bé a l'illa,
sí,
i no tingueu
cap tipus
de problemes aquí. No us ha passat, aquestes relacions amb els nous actors i actrius que esteu damunt de l'escenari?
Com? Si ens ha passat què?
Algun tipus de relació que hàgiu hagut de reconciliar, no sé,
qualsevol... No,
al final,
no,
les relacions familiars o les relacions humanes damunt de qualsevol grup hi poden ser.
Aquí som una colla molt benvinguda, molt maca, que treballem molt a gust i que ens ho passem molt bé fent l'obra. Per tant, el que passa a l'obra no ens ha afectat a fora de l'obra.
Com ha estat tot el procés? Quant temps fa que esteu amb La Tempestat? Ens arriba ara a Menorca,
home,
però ja fa estona, no?, que rodau?
Sí, fa estona, perquè això va començar pel grec de l'any passat, és a dir, va començar el mes de juny de l'any passat. Vam fer tota una estada a la biblioteca fins a l'agost. Després, per la tardor, vam tornar a la biblioteca un mes i mig, o així, a part dels dos mesos que ja havíem assajat, tot això, i després vam fer un període de descans abans de començar els bolos, que és en el moment que ens trobem ara. Vull dir que no... O sigui que ara ja sabem ben bé on som quan fem l'obra. Vull dir que són obres que evidentment, que des del primer dia, amb dos mesos d'assaig, doncs, et poses a lloc i saps on ets, però que les ajuda molt el temps, és a dir, el temps de fer-les molt, i ja he tingut la sort de poder-la fer, doncs ajuda molt a que tot vagi quadrant i que tothom sàpigui bé què és, qui és i com s'ha de moure l'obra, i per tant, en aquest sentit, ajuda molt a l'obra que sigui més entenedora, més comprensible i que rutlli tot més bé.
Clar, al final fas una primera adaptació o pots plantejar l'adaptació de l'obra. En aquest cas, el procés ha estat amb el director Oriol Brogi, que és el que dirigeix aquesta obra, però després aquesta obra va caminant i va agafant la seva pròpia vida, que al final és això, no? El teatre, i va posant l'accent en diferents qüestions. Com està plantejada aquesta adaptació?
No, l'adaptació està plantejada a partir del text original, vull dir que no hi ha cap variació, el que és que sí, en petits retocs i potser alguna cosa, doncs, que cau durant els assajos i tot. És una obra que en teoria hauria de durar unes 3 hores i nosaltres ens en dura 2, és a dir, que evidentment, doncs, hi hem passat la tinta i l'hem pentinat ben pentinada perquè quedi ben maca, però no es perd res en absolut de l'essència de l'obra. Vull dir, en el temps de Shakespeare aquestes obres havien de durar això i ara segurament a vegades si es fan massa llargues els hi fa una mica de mal. Vull dir que val més... una cosa una mica més arreglada, i no, en aquest sentit funciona molt bé, perquè ara ja tenim això, tota l'experiència d'haver-la fet, doncs no sé quantes funcions portem, però cap al centenar o així, i per tant, doncs, ja tot està ben arreglat i maco.
Sempre que parlem de clàssics, de Shakespeare o d'altres clàssics i d'actors, actrius que interpreteu aquestes obres, es va estrenar l'1 de novembre del 1611 a Londres. Per tant, són clàssics que, tot i que aquesta fa molts anys que es van escriure, sempre la temàtica, l'essència d'aquestes obres continua estant vigent i actual amb els temes del segle XXI.
Absolutament, absolutament. Vull dir, per això han aguantat fins aquí. Vull dir, això es va escriure el 1600 i molt poc, no sé si el 1611 o així, però evidentment la temàtica que toca són temàtiques absolutament humanes que perduren en el temps i que de moment encara no les hem superat. Això, les ànsies de poder, el voler-te venjar d'algú que t'ha fet mal, etc, són coses que perduren en el temps, i en aquest sentit, doncs, és perfectament vigent l'obra avui dia, tot i que es va escriure, ja et dic, el 1600.
Després de tots els anys que fa que te veiem, darrerament molt més teatre que televisió, Lluís?
Sí, darrerament més teatre, una mica de cine, però el cine també és molt volàtil ara, perquè les pel·lícules duren molt poc i van d'aquí cap allà. Vull dir que no, que jo vaig fent i per sort, doncs, per sort puc anar fent, vull dir que no. Però sí, ara aquests... He fet alguna coseta de televisió, però no, sobretot quan estàs amb un colabrot, que en diem, quan estàs amb una sèrie d'aquestes que es fa cada dia, és diferent, perquè entres a casa de la gent cada dia i, per tant, et converteixes amb un actor o amb una persona més popular, més conegut, etc. Però sí, ara fa uns anys que estic més amb teatre, i ja tinc una mica de cine, que no pas... I també alguna coseta de tele, però no amb aquests productes que es fan cada dia i que duren els col·laborats, que duren doncs, anys, i que, per tant, la gent també té més fàcil tenir-te a l'abast.
Clar, aquesta intensitat de donar vida a un personatge durant anys i anys de la teva vida, com és la fórmula que has trobat per anar fent feina o guanyar-te sa vida, que al final és el que fem tots amb la nostra professió, i a més amb el cansament d'anar canviant d'un personatge a un altre i d'anar girant també d'una ciutat a una altra? Avui ets a Menorca i segur que l'agenda la tens ben plena els propers dies. Avui no, dijous.
Sí, però... és clar que és un ofici que és de cara a l'espectador, i per tant, en aquest sentit, corre més perills que un ofici que sigui una mica més amagat, un ofici més tranquil, més de cada dia, com podria ser, no ho sé, fer de fuster o fer de manyar o el que sigui, o ser un pagès o alguna cosa, però no deixa de ser un ofici. Vull dir que és un ofici que, per tant, com tots els oficis, amb els anys vas aprenent com l'has de fer, vas aprenent coses sobre quins factors et poden ajudar més a fer-lo més ben fet, i res més. El que evidentment, el ser de cara al públic i estar exposat als ulls de la gent, doncs sembla que tingui una dimensió especial, però des del meu punt de vista no la té. Vull dir, és un ofici i tu el fas tan bé com saps, i evidentment com més el fas, més aprens a fer-lo.
Idò, La Tempestat, dijous a les 8:30 en el Teatre d'Esborn. Podràs quedar un parell de dies o serà vine a arribar i marxar?
No, serà arribar i l'endemà una miqueta aquí, després ens anem cap a l'illa que teniu aquí al costat, cap a Manacor, a veure si també els hi fem La Tempestat. Vull dir que és un cap de setmana de ser aquí amb vosaltres, de ser aquí a les Illes.
És,
per nosaltres és un regal, eh? Vull dir, això, o sigui, ho esperem tots els actors de la companyia i tota la companyia i els tècnics i tot. Sabem que com venim aquí és especial, i en aquest cas que podem venir dos dies, que podem fer primer Ciutadella i després Manacor, doncs encara és més especial, i nosaltres, ja dic, ho esperem, ho desitgem i ens ho passarem molt bé.
I doncs, nosaltres que també us ho agraïm i que us esperem també amb braços oberts aquesta producció de La Perla 29, La Tempestat, amb en Lluís Soler i tota la resta d'equip artístic i tècnic. Tingueu bona estada a Menorca, mos veiem en el Teatre d'Esborn dijous a les 8:30, i gràcies per estar una estoneta i compartir uns minuts de ràdio, Lluís.
Només faltaria, que els dono les gràcies sóc jo, perquè n'estic molt content i ja tinc moltíssimes ganes de venir, moltes.
Una forta abraçada, Lluís.
Doncs una forta abraçada. Vinga, que vagi molt bé.
Igualment.
El dia Menorca, fet a casa.
Bueno, i si ratllem d'Esborn, avui tenim...
No ens movem d'on érem,
Tenim cineclub.
Sí, avui hi ha cineclub, s'hi projecta un dels westerns més coneguts, Centauros del Desierto, de John Ford.
Ai, me sembla que avui no xerraré.
Avui no xerres, Toni, però escolta'm que te va bé demà.
M'heu castigat.
No, nosaltres no.
Sí.
El boicot, ha estat el boicot.
És que boicot mallorquí.
En Lluís no li anava bé demà, saps? Per això l'hem dit en Lluís i...
No, clar, clar.
Bé, bueno...
Clar.
La confiança,
bueno,
diuen que
mira,
fa...
Mira, demà serà un altre dia.
Idò, demà... Demà te cridam a les 12.30. Gràcies.
12.30, sí.
12.30, farem secció. Abraçades fortes, família. Demà tornem sense...
Bon dimarts.
Sense gràcies, interferències. Bon dimarts. Demà dimecres serà dimarts per Antoni Tudorí. Bueno, va, que agafem el Far West i amb en John porta el cavall Monanam, que... quin estrès... Ara tant, aquí l'han matat. Vigila.
Ai, ai, ai. Això acabarà malament avui.
Ai, ai, ai.
El boicot, el boicot. No, el boicot.